Des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat us hem ofert l'ofici de laudes.
Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Perquè, com va dir aquell, dues notícies s'entenen millor juntes, i si ahir coneixíem que el Partit Popular proposava un text alternatiu a la llei d'amnistia que contemplaria la dissolució dels partits i organitzacions que es consideri que desobeeixen la Constitució, també coneixíem que els mateixos populars, després de les eleccions del 23 de juliol, s'haurien reunit amb membres de Junts per pactar una possible negociació i aconseguir els vots suficients perquè Núñez Feijóo fos president. De seguida us ho expliquem. Segurament el joc de la política et doni marge de maniobra suficient com per entrar en contradiccions i haver d'explicar-les a la ciutadania. Segurament allò que pensaves viables després no ho acaba de ser, i a la inversa. I segurament cap partit se'n salvi de prometre coses que després no compleix perquè o no són factibles o perquè la situació ha canviat. I ja em perdonaran, però jo tot això ho puc entendre dins un panorama polític convuls en el que l'expectativa sol superar el resultat. El que no acabo d'entendre és que la política miri als ulls del votant, prometi que prometerà, i se n'acabi enfotent de tot plegat perquè aleshores comença a tenir cabuda el discurs de l'engany, de la malícia. I en aquest discurs del fang tots sabem ben bé qui guanya. Són les 8 i gairebé 2 minuts, i qui pujarà la caravana aquest 4 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9 i un dia abans de l'esperada nit de Reis, parlarem de joguines, noves tendències i també de com hem d'evitar regalar segons quines coses als més petits. En parlarem de tot plegat amb la doctora en pedagogia i membre de la xarxa d'experts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Núria Pedrós. A partir de les 10, i com és habitual en aquest programa, obrirem el capó per descobrir què s'hi amaga darrere el nou superordinador de Barcelona, el Mare Nostrum 5. Serà uns minuts més tard quan saludarem a la periodista Ruth Caral, qui ens portarà una nova història de superació. I a partir de les 11, nova edició d'On són les dones, de la mà de la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León, que avui posarà sobre la taula els 5 propòsits claus per encarar el 2024 amb la millor salut hormonal possible. Uns minuts després, cap a 11:45, obrirem les portes a l'actor Joan Pera, qui ens presentarà la seva obra Tot l'any pot ser Nadal, que per cert s'està representant aquests dies al Teatre Romea de Barcelona. I a partir de les 12 encendrem els fogons de la nostra particular food truck, avui amb la xefada parellada, i després obrirem, com ja és habitual, la nostra consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa parlant de videojocs amb Joan Sabrián, descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanouja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbé, bon dia i ben tornada.
Bon dia.
Un 8% de catalans viu en risc de pobresa extrema, però només l'1,5% rep la renda garantida. Això vol dir que més de mig milió de catalans no té cap ajuda, tot i tenir dret a cobrar-la en molts casos. Ara el síndic de Greuges ha aconseguit, però, canviar el sistema per revertir aquesta situació.
I justament aquest matí el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, reuneix a Madrid amb la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, i amb el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
I el Partit Popular i Junts per Catalunya es van reunir aquest estiu en un hotel de Barcelona. La trobada va ser per abordar un possible pacte d'investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, els dos partits es van trobar després de les eleccions del 23 de juliol i abans que Junts per Catalunya negociés amb el PSOE.
Tot plegat mentre l'esmena a la totalitat del Partit Popular contra la llei d'amnistia planteja dissoldre les organitzacions que promoguin referèndums il·legals. El partit l'ha registrat aquest dimecres.
Els de Núñez Feijóo proposen crear delictes de deslleialtat constitucional per castigar les autoritats i funcionaris públics que promoguin la desobediència de les lleis o incompliment de resolucions judicials contra la unitat d'Espanya. L'esmena es debatrà dimecres que ve el ple del Congrés dels Diputats.
I almenys 103 persones han mort i més de 180 en resolució resultat ferides a Kerman, a l'Iran.
Les explosions s'han produït aquest dimecres en una cerimònia per commemorar el quart aniversari de la mort del general Qasem Soleimani. Tot i la hipòtesi de les autoritats locals sobre un atac terrorista, cap grup fins ara n'hauria reivindicat l'autoria.
I també titulars dels esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Super Girona, més que mai, signa una victòria de líder contra l'Atlètic de Madrid.
Incontestable triomf de l'equip de Michel Amontilivi. Els tres gols de Morata no van ser suficients per guanyar un Girona en estat de gràcia. Valeri, Savio, Blin i Ivan Martín, al temps de descompte, van donar els tres punts, però la victòria del Madrid els deixa sense el campionat d'hivern.
I el Barça de Grimau signa un important triomf al Clàssic contra el Madrid.
Venia a donar molt mala ratxa, però va respondre a l'afició culer al Palau i la plantilla a la pista, especialment Veseli, inspiradíssim amb 27 punts. Guanyar el Barça 83-78 amb un molt bon últim quart dels Blaugrana.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'una iniciativa solidària de la ciutat de Barcelona que regala cultura pel simple fet de comprar un tortell de Reis. Tot plegat en un dia on també anirem fins als Estats Units per conèixer la història d'uns bessons que, atenció, Joan, han nascut en dies i anys diferents.
Com?
Sí, sí, el que escoltes.
Va, de seguida traiem l'entrellat de tot plegat abans, però ara m'he quedat en xoc, eh?
Clar.
Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb pocs canvis, amb algunes boirines cap a les comarques de l'interior, però al llarg del dia d'avui augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya. Per tant, aquest matí amb clarianes, de cara a la tarda força més núvols. I a última hora del dia aquests núvols deixaran ja alguna precipitació, algun plugim cap a les comarques de Lleida i comarques del Pirineu. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.600 metres aproximadament. Al llarg de la matinada aquestes precipitacions poden afectar qualsevol comarca de Catalunya. I demà al matí es començaran ja a obrir algunes clarianes a les comarques del sud i comarques de Ponent. Tot i això, demà a la tarda, les precipitacions tornaran a afectar comarques de Barcelona, de Girona, Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.200 metres, tot i que a última hora de demà la cota de neu al vessant nord del Pirineu estaria situada només per damunt dels 800 o 900 metres. Les temperatures avui es mantindran sense canvis importants, com les d'aquests últims dies. No farà molt de fred al centre de la jornada, però demà baixaran de forma considerable i més que ho faran de cara al cap de setmana amb un ambient que tornarà a ser altra vegada de ple hivern, únicament amb precipitacions al vessant nord del Pirineu i obertura de clarianes a la resta del país.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Els problemes d'aquest matí es concentren a la ronda litoral, on un accident a l'altura del cementiri de Montjuïc en sentit sud provoca ja fins a 8 quilòmetres de congestió des del fòrum, amb un carril tallat, i hi ha algunes cues també en sentit Besòs al mateix punt de la B10. A la mateixa via s'ha normalitzat la situació per la incidència prop del tanatori de Bellvitge en sentit nord, i encara registra una altra incidència, en aquest cas a la P7 a Roda de Barà en sentit Tarragona, on també està allà part de la via i hi ha unes poques retencions. Malgrat aquestes incidències, es manté la situació de tranquil·litat a la resta de la xarxa i als accessos de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8 del matí. Saneu ja. Hola, hola.
Hola, hola. Estàs expectant, per saber el tema dels bessons aquests? Ai, a la peixera ho hem agafat al vol, ja t'ho dic, Tenim el cervell una mica més engegat que el teu, Aquestes hores només, en general. Tu el tens més que nosaltres.
Fins aquí. Va, anem a l'informatiu. No, aquí li donem el bon dia, va.
Vinga, va, als amants del bon cinema i també als amants del germà de Bayona contra la Bajona.
Ah, no se n'ha, d'això no se n'ha parlat.
No se n'ha parlat?
No.
He pensat en portar-lo perquè la gent estigui informada, perquè entenc que s'està fent un buit al Bayona. Bueno, el germà de Bayona contra la Bajona, el germà dolent dels dos, que mica en mica...
El germà dolent, li has dit?
El germà dolent dels dos Bayona, el dolent és el que ara està agafant una mica de volada.
Però què vol dir el dolent?
Amb la pel·lícula. Bueno, sempre hi ha un germà dolent i un germà bo, com els bessons que han nascut en anys diferents. Un serà bo i l'altre serà dolent, saps? Doncs Bayona contra la Bajona, el germà dolent dels dos que mica en mica va sortint de l'ombra del DJ. Ai. Perquè avui arriba a Netflix La Societat de la Nieve. Quina banda sonora, eh? Més guai. Més guapa. M'encanta. Fa tants mesos que parlem de la Societat de la Nieve, Joan, que em sembla mentida que encara no hagi aterrat a les plataformes. Ha estat 3 setmanes al cinema, però la pel·lícula del director espanyol Juan Antonio Bayona, que va passar per aquesta casa, per aquests micròfons, pel Frontier Propia de Serraga, que recrea la tragèdia real de l'equip de rugby uruguaià a Los Andes després d'aquest accident d'avió, finalment arriba a Netflix. Des d'avui a les 9 del matí, o sigui, encara falten 50 minuts, estarà disponible per als usuaris a Espanya el film del Bayona dolent, molt ben posicionat a la carrera cap als grans premis del cinema espanyol internacional. És un exercici de bon cinema, molt gaudible, molt patible també, que recull aquesta història de l'equip uruguaià. Per tant, si no teniu plan per avui, ja us, i teniu Netflix, evidentment, pagueu o teniu comptes compartits o sou pirates.
Ni, però, si ja em podeu... permetreu, eh? Estic obertament disposat...
Digues, digues.
Ah, són les 8 del matí,
digues,
es pot dir
digues,
tot.
Digues,
a insultar gratuïtament
aquí
a tota aquella gent que la vegi per Netflix i no hagi anat al cinema a veure-la.
Mira, jo vaig anar... Vaig anar el darrer dia de treball de l'any passat, el 22.
I vas de l'any passat, eh?
De l'any passat.
Fixa't quan ha durat aquesta pel·lícula.
De l'any passat, quan va néixer un dels bessons. El... No, no, que... Sí, ja veuràs, és màgic el tema.
Sí, sí, sí.
Quan ho entenguis...
Ja, després no, de l'explicació de l'arròs... Jo acabaré el programa i no ho haurem... M'haurem d'explicar els aforocotxes.
Sí, que l'arròs t'ho explicarà molt bé. L'arròs, eh? L'arròs amb... L'arròs amb cigrons. Bueno, em falta una cosa.
Uau.
Escolta, que es pot veure la Societat de la Nieve ja des de les 9 del matí a Netflix, peliculot. Jo vaig patir, eh?
Home, sí, es pateix,
minuts,
es pateix.
Dic...
Els 10 primers minuts, eh? Després deu... ja...
Bueno, després de l'accident, dic, bueno, que ja el que vingui doncs no serà tan fort, saps?
Oh, bueno.
I sí que ho és.
Ah, vaja.
Però no és tan impactant, mai millor dit.
Pol, volies dir tu alguna cosa, també?
Sí, sí, que si vols insultar la gent que ho veiem a través de les plataformes, sí, pots fer-ho ara mateix a cara
tu,
descoberta.
Però com a mínim, ho veus en una tele o veus al rellotge intel·ligent?
No, jo pantalla gran.
Pantalla gran, tele, com a mínim.
No? Sí, sí, a mi el cinema m'agrada molt. Però és veritat que la comoditat del sofà, no?, també.
O sigui, tu imagina com és aquest programa que t'has d'estar justificant
les
teves decisions a les 8 i 12 del
matí. El tema és consumir cultura.
El tema és consumir.
Exacte. És el més important.
Societat de
consumir. Sí, això ho deia Arevalo, també. Bueno, el tema és consumir.
Bueno, bueno. Mira, fas una assistència al peu. Vitamines?
Vitamines.
Els amants de l'humor, de cert tipus d'humor, com a mínim un humor d'aquells que han envellit molt malament, un humor ranci, però que va tenir el seu moment en la cultura popular d'aquest país, perquè ha mort l'humorista Paco Arévalo.
Maestro, cuando quiera. Se pone de pie y dice... Aquí se va a vender todo, ¿eh? Se va a vender la casa.
Francisco Rodríguez Iglesias, conegut artísticament com a Arévalo, ha mort ahir, aquest dimecres, als 76 anys, a València, segons informe la revista Semana i el Diari Les Províncies. Va néixer a Madrid, criat a Catarroja, a València. Des dels anys 80 va fer una llarga carrera al cinema i al teatre, també a la televisió. Els seus inicis, atenció, no sé si aquesta dada es coneix molt, al 1970 va ser com a torero còmic, formant part de l'espectacle El Bombero Torero.
Li pega.
Li pega. Quan ho he llegit, dic, mira, m'encaixa. El que el va fer conegut per al gran públic va ser, però, els seus cassets d'acudits. Tenia moltíssims cassets de gasolinera, moltíssims. Ròtols increïbles en aquests cassets. Mm-hmm. Jo és que he vist una avui que posava Los mejores chistes verdes.
Ah, m'agir, clar.
Et dic una cosa, i hi ha una part d'aquests cassets, que és una mica com una intro que feien, que he dubtat de posar-la o no. No la tinc, eh? Perquè no la poso.
Ni jo.
Perquè déu-n'hi-do. Bueno, total, que després també va participar en molta televisió, per exemple, al concurs de Televisió Espanyola 1, 2, 3, Responda otra vez. Arévalo es va convertir en un dels humoristes més mediàtics d'Espanya en els anys 80, actuant en nombroses sales de feste i escenaris, als El Sigui Arévalo i res. Vitamines per als amants de l'humor ranci, com, per exemple, Bertín Osborne o Rubiales, aquesta gent.
Exacte. Per cert, que van acabar molt emprenyats, no, Bertín Osborne i Arévalo?
No estic al cas. Van fer aquesta dupla,
sí, al final. Sí, que van acabar com molt emprenyats l'un amb l'altre.
Sí, aquestes coses sempre passen. S'ajunten amb les millors intencions,
sí,
i després no suporten.
Sí.
Que la caravana acabarà passant, també. Tu i jo acabarem, ara, segurament, demandant-nos.
Segurament. Aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Vinga, a veure, que igual el cotxe... no, espera, que m'he passat de guió. A Rosa Peral i el seu pare...
Apa, aquí!
I el seu pare, el senyor Peral. T'han pillat amb el carrito de l'helado.
A veure, que igual el cotxe... No li arrencarà el cotxe, el cotxe a Rosa Peral, no?
Puntualitzem. Perquè... El moment del programa és aquest, el cotxe. A veure, igual a ella el cotxe no l'utilitza...
No és que no li arrenqui, és que els cremo.
Jo crec que no l'utilitzarà massa, el cotxe, en aquest moment. Se li espatllarà igual el sabó de la dutxa o la lima de l'entrepà. Sí. L'he pensat des de fa mitja hora, aquest comentari.
No.
T'ha sortit ara? Bueno. Total, que no parem d'arribar-li males notícies a la Rosa Peral, perquè ara un juzgat de Tarragona ha imposat a ella i al seu pare, ha imputat, perdó, a ella i al seu pare per ocultació de béns. Segons ha avançat La Vanguardia, la jutgessa els ha criat a declarar el 24 de gener perquè la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana hauria cedit la seva casa al seu pare només 6 dies abans que la condemnessin a 25 anys de presó per l'assassinat, recordem, de la seva parella, Pedro Rodríguez. El jutjat apunta que Rosa Peral hauria fet aquesta sessió per estalviar-se la indemnització que havia de pagar a la família de la víctima, i la sentència de l'Audiència de Barcelona deia que Rosa Peral i l'altre autor del crim, Albert López, havien de pagar conjuntament 885.000 euros als familiars de Pedro Rodríguez i que, en cas de no tenir els diners, els embargarien les propietats i, clar, la jugada doncs era bona, no? Una mica ocultant allà les propietats. Sí. Si és que de veritat que quan és, no és un all, és una ocultació de béns.
Exacte.
Jo ja estic esperant El cuerpo en llamas 2, La cosa se pone inmobiliària, i a l'Ostrell entrevistant-la fent un cara a cara entre la Peral i un de Tecnocasa.
Ho veus, eh?
Ho veig.
Val. A veure, això.
No? Seria guai.
Sí.
Ja, li regalo la idea a l'Ostrell. Aquí farem altres
coses. Què creus que va faltar d'idees?
Déu-n'hi-do. Bueno, que crec que estàs hipersugestionat d'idees.
Val.
És la meva opinió personal com a persona humana.
Mira, el que farem ara no són idees.
Farem? Fareu? Jo marxo, però fareu.
Donarem notícies.
La caravana, l'informatiu.
Que passen de les 8 del matí, un 8% de la població de Catalunya viu en risc de pobresa extrema. Són més de 630.000 persones, però només un 1,5% de ciutadans reben la renda garantida. Això vol dir que més de mig milió de catalans no reben cap ajuda, tot i que en molts casos tenen dret a cobrar-la. Ara el síndic de Greuges ha aconseguit canviar el sistema perquè tothom que en té dret es beneficiï d'aquesta ajuda. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Des del síndic de Greuges denuncien que en molts casos es tracta d'un problema burocràtic. Ho explica Jordi Sánchez, director de l'àrea de drets socials de l'entitat.
En aquests supòsits, el que pertoca és que hi hagi un informe on es posi aquesta situació perquè posteriorment es valori quin és el problema que ens trobem. Que en molts d'aquests casos, els professionals no fan l'informe tècnic preceptiu i, per tant, sense aquest informe, ja no hi ha possibilitat i, per tant, es queden fora de qualsevol opció.
En declaracions a Ràdio Estel, Sánchez recorda que és la mateixa llei la que preveu aquests casos. Es tracta de víctimes de violència masclista, de persones que estiguin a punt de perdre a casa seva per un desnonament o d'adults amb menors d'edat a càrrec, entre d'altres. Per això celebren que el Departament de Drets Socials hagi atès la seva petició i faciliti l'accés a les ajudes formant els funcionaris. Sánchez també espera que el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital de l'Estat a la Generalitat redueixi el temps de resposta de les administracions, un altre dels grans problemes en ajudes a gent en situació d'extrema pobresa.
I justament aquest matí el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, és a Madrid. Està previst que es reuneixi amb la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, i amb el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustundu, i tots dos de Sumar. Hi ha encara més informació al respecte de la política d'aquest país, perquè el Partit Popular i Junts per Catalunya es van reunir aquest estiu en un hotel de Barcelona. La trobada va ser per abordar un possible pacte d'investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Va tenir lloc la trobada després de les eleccions del 23 de juliol i abans que Junts negociés amb el PSOE. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. El PP basa bona part de la seva estratègia política en atacar el PSOE per haver negociat amb l'independentisme la investidura de Pedro Sánchez. Com qui no vol la cosa, però, el PP també va explorar aquesta via. No hi va haver cap negociació formal, però sí que al cap de files a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, va trobar-se amb Albert Batet, el portaveu del grup parlamentari, i amb Josep Rius, el portaveu del partit. Des de Junts haurien posat sobre la taula l'exigència del referèndum i l'amnistia, i aleshores el PP va veure inviable continuar conversant. El portaveu del partit al Congrés, Miguel Tellador, s'ha afanyat a treure importància a la trobada i ho emmarca en un café para intercambiar ideas.
Nosotros no hemos negociado absolutamente nada con Junts. Ha habido un café, un encuentro entre un concejal del Partido Popular y un concejal de Junts. Y a ese respecto, creo que elevarlo a la categoría de negociación me parece un poco una broma, ¿no?
Mentrestant, el PSOE i Sucapà, perquè qualsevol acostament del PP amb Junts li serveix per escudar-se davant dels atacs que rep per part del principal partit de l'oposició per haver pactat amb els de Carles Puigdemont. Qui n'ha parlat és el ministre de Política Territorial i Memòria Històrica, Ángel Víctor Torres.
I que s'ha fijat absolutament transparente. No sé qué opinará Ayuso o qué opinará Aznar sobre esas reuniones, ¿no? Pero a diferencia de algunos que se rasgan las vestiduras acusando a otros de actuar de fuera de la Constitución, el Partido Socialista lo hace dentro de la Constitución con transparencia y son otros los que engañan, los que esconden, los que se conocen reuniones posteriormente, ¿no?
De moment, Feijóo no s'ha pronunciat sobre aquests fets i, de fet, Cirera ha dit que el president del PP no estava ni al dia de la trobada.
Gràcies, Judit. Gràcies també a en Pau Massip. I l'esmena a la totalitat del Partit Popular contra la llei d'amnistia planteja dissoldre les organitzacions que promoguin referèndums il·legals. El partit l'ha registrada aquest dimecres, Júlia.
Els de Núñez Feijóo proposen crear delictes de deslleialtat constitucional per castigar les autoritats i funcionaris públics que promoguin la desobediència de les lleis o incompliments de resolucions judicials contra la unitat d'Espanya. Ho explica Miguel Tellado, portaveu del PP al Congrés.
Y por eso hoy registramos un texto en el que proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales, buscando perjudicar la unidad de nuestro país.
Una esmena que es debatrà dimecres que ve al ple del Congrés juntament amb la resta de vetos de Vox i UPN. Previsiblement serà rebutjada amb 178 vots en contra, els mateixos que van avalar la tramitació de la llei.
I en plana internacional, almenys 103 persones han mort i més de 180 han resultat ferides a Kerman, a l'Iran, en una doble explosió durant un homenatge al general Qasem Soleimani.
Les explosions s'han produït aquest dimecres en una cerimònia per commemorar el quart aniversari de la mort de Soleimani, assassinat per l'atac d'un dron dels Estats Units l'any 2020. Hores després d'aquestes explosions, les autoritats locals ja apuntaven a un atac terrorista. Per ara, però, cap grup ha reivindicat aquest suposat atac. Segons l'agència de notícies IRNA, la primera explosió es produïa a prop de la tomba de Soleimani i la segona a pocs quilòmetres i minuts més tard.
Aquestes són les principals notícies d'un dia com avui, però al món han passat més coses. I és que el govern de la Generalitat es mostra optimista i espera aprovar aviat els pressupostos del 2024. Des del PSC, un dels dos partits que van donar suport als comptes del 2023, veuen impossible que entrin en vigor aquest mes de gener, tal com demana el president Pere Aragonès.
Els socialistes afirmen que és inviable que els pressupostos s'aprovin abans de finals de mes perquè els tràmits del Parlament diuen que no són tan ràpids. També pensen que tota la pressió la té el govern d'Aragonès, que és qui ha de buscar suports per tirar endavant els comptes. Des del PSC asseguren que no negociaran res fins que no es compleixin els acords de l'any passat i que no es plegaran a les exigències d'Esquerra, que tenen 33 diputats, igual que els socialistes. En parla la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
El govern és optimista i, sobretot, el govern el que vol és que no es demorin les negociacions per estratègies de negociació, és a dir, tots sabem el que ens hi juguem en aquests pressupostos. No parlo en aquest cas en nom del govern, sinó del conjunt de la ciutadania, la necessitat que hi ha de tirar endavant aquests pressupostos perquè puguin sortir les diferents partides pressupostàries destinades a serveis públics.
I pel que fa a la política municipal, el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, nega que estigui a punt de tancar un pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Tot plegat després que el diari digital Tot Barcelona publiqués aquest mateix dimecres que l'acord per entrar al govern municipal estava gairebé enllestit.
Sí, l'exalcalde ha explicat que l'última trobada va ser fa 15 dies i que les dues formacions van decidir reflexionar durant les vacances sobre quins havien de ser els propers passos a seguir. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Que algú que inventa, no? Està bé, eh? La veritat és que fa molt de temps que nosaltres hem ofert al senyor Collboni el parlar i el negociar i intentar veure què fem, però el senyor Collboni no té decidit amb qui vol governar i, per tant, això és una situació que vam decidir que durant les vacances pues, reflexionàvem tots i que després ens tornaríem a veure i estem en aquest impàs.
El 2023 s'ha tancat a Catalunya amb 343.000 persones sense feina inscrites a les llistes de l'atur. Són 3.000 persones més que el novembre.
Sí, les oficines de l'atur han tancat el 2023 amb més aturats i Catalunya és la comunitat juntament amb Extremadura i Ceuta on ha repuntat l'atur aquest desembre passat. Tot i així, des del govern, mirant les dades anuals i comparant amb anys anteriors, ho veuen amb optimisme. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha fet balanç del conjunt de l'últim any i ha destacat que s'ha superat la barrera dels 3,7 milions d'afiliats.
L'any que acabem de tancar ha estat un any rècord en aquest sentit, des del punt de vista de que mai havíem tingut tanta gent treballant com fins ara. El 2023, de fet, vam superar la barrera dels 3,7 milions d'afiliacions a la Seguretat Social i tanquem aquest 2023 amb 94.028 afiliacions més que el 2022.
I per la seva banda, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha avisat que les dades de l'atur de desembre, publicades aquest dimecres, constaten un major alentiment de l'activitat econòmica. Ho ha dit així.
Ha estat el pitjor mes de desembre que recordem en termes d'atur registrat. El pitjor mes de desembre perquè s'ha incrementat l'atur en un mes que habitualment el reduíem. També hem reduït l'afiliació a la Seguretat Social, dada que demostri que constata doncs, que tenim un alentiment, un increment, un major alentiment de l'activitat econòmica en el nostre país.
Considera que ha estat un mal mes de les xifres de desocupats a Catalunya i també ha posat l'accent en que el 2023 s'ha reduït l'atur només en 2.957 persones i s'han superat els 344.000 aturats registrats a les oficines. El secretari general de la patronal de les petites i mitjanes empreses ha recalcat que aquestes dades han de fer reflexionar i ha qüestionat si les polítiques laborals, les polítiques actives d'ocupació i la regulació del mercat laboral són les més adequades.
I els funcionaris i treballadors del centre penitenciari de Ponent demanen la dimissió als responsables de presons del govern i de la consellera Gemma Ubasart. Els acusen de no tenir capacitat de posar mesures per aturar les agressions que pateixen els mateixos treballadors.
Aquest dimecres, un centenar de funcionaris i treballadors de la presó han protestat després de les recents agressions que han patit per part dels interns. Es tracta de casos de violència física i també, diuen, sexual, que han portat a la plantilla una situació límit per la qual ara demanen solucions a l'administració. En parlava l'Estel Migdia, Modesto Garciano, responsable del sindicat CESIF, en aquesta presó.
Millores estructurals al centre penitenciari. Després, millorar el servei. Necessitem més funcionaris i, a més, que s'implementi, perquè no és una cosa potestativa de l'administració, sinó que és un dret dels treballadors que s'implementi de debò la segona activitat i ja per descomptat la famosa jubilació anticipada. O sigui, cal rejuvenir tota la plantilla i cal incorporar nous elements i nous treballadors.
Els sindicats asseguren que ara mateix la plantilla no arriba als 200 funcionaris i al centre penitenciari ara mateix un miler de presos i això fa impossible treballar correctament cada dia.
I en l'àmbit sanitari, el conseller de Salut, Manel Balcells, es reunirà avui amb el Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Fons del departament diuen que es tracta d'una reunió institucional. La trobada es produirà enmig de la vaga indefinida de les professionals de la infermeria, iniciada el 12 de desembre.
Balcells havia posat com a condició per reunir-se personalment amb infermeres de Catalunya que aturessin la vaga indefinida per així trobar, diu, un espai de diàleg adequat per abordar les reivindicacions professionals. Per aquest motiu, les representants dels treballadors celebren aquesta trobada i ho veuen com un primer gest d'apropament que esperen, diuen, que permeti donar sortida al conflicte.
I d'altra banda, els treballadors del Servei de Terra d'Ibèria mantenen la vaga prevista per demà dia 5, però també pel 6, el 7 i el 8 de gener, tot plegat després que la reunió d'aquest dimecres entre l'aerolínia i els sindicats hagi acabat sense acord. La protesta dels treballadors ha obligat a cancel·lar més de 400 vols amb una afectació de 45.000 passatgers. El 92% dels viatgers han estat reubicats en altres vols o se'ls ha reembolsat el bitllet.
Iberia considera que aquesta protesta no està justificada, ja que tots els llocs de treball, les condicions salarials i els beneficis socials diuen que estan garantits de per vida pel conveni del sector. Per contra, els sindicats critiquen la falta de suport i també de protecció dels seus treballadors de terra.
I Telefònica i els sindicats han rubricat aquest dimecres l'acord per al tercer conveni col·lectiu que durarà fins al 31 de desembre del 2026, prorrogable un any més. La decisió compta amb el suport unànime de la representació dels treballadors formada per UGT, Comissions Obreres i Sumados.
El pacte per l'ERO estava supeditat a la signatura del conveni que recull l'acomiadament d'uns 3.400 treballadors, uns 1.700 menys del plantejament inicial. Aquests s'hi podran adherir treballadors que faci 56 anys o més durant aquest any i tinguin una antiguitat de més de 15 anys. Per tirar-lo endavant, Telefònica ha estimat una provisió de 1.300 milions d'euros en els seus comptes anuals.
I atenció, perquè Barcelona ja ho té tot a punt per rebre demà els tres reis d'Orient i dos d'ells, el rei Gaspar i el rei Baltasar, ho faran amb nova carrossa. Aquesta és la gran novetat de la cavalcada d'enguany a la capital catalana.
Com és habitual, els tres reis arribaran a Barcelona a bord del Pailabot Santa Eulàlia, al moll de la Fusta. Un cop a terra, cap a 4:45 de la tarda, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, els rebrà i els entregarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases. El patge Gregori ha explicat a Ràdio Estel com s'han portat aquest any els nens i nenes a Catalunya i ha deixat clar que no han de patir.
Tinc uns ulls que poden veure a través de les parets i on sigui, travessar, i unes orelles que poden sentir més enllà de 7 llegües. Per tant, vull dir, tinc aquesta capacitat i puc dir, gràcies a aquests dos, puc dir que els nens i les nenes de Catalunya tenen un comportament extraordinari, que no han de patir, que si cau una mica de carbó acostuma a ser carbó dolç, vol dir que tot és millorable.
El recorregut de la cavalcada pels carrers de la ciutat començarà a les 6 de la tarda i serà el mateix que l'any passat, esquivant via Laietana per les obres. Anirà des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins a la de Reina Maria Cristina, passant pel paral·lel la ronda de Sant Pau, el carrer de Sepúlveda i la plaça d'Espanya.
I a Tarragona, els nens i nenes han après a demanar joguina responsable gràcies a un taller del Parc Infantil de Nadal que explica als menors quins elements han de tenir en compte per triar bones joguines i fer una compra responsable.
Per exemple, que la joguina sigui sostenible, que porti diferents situacions de joc, que fomenti la creativitat o que no sigui sexista o bèl·lica són algunes de les característiques que es fomenten. L'acció està impulsada per l'Agència Catalana de Consum, que en els últims 3 anys ha retirat del mercat 157.000 joguines per diversos incompliments relacionats amb la seguretat. Magalí Mazzantí ha estat la creadora d'aquesta campanya.
El que intentem és això, és donar-les informació, eines, perquè els mateixos siguin capaços de saber quins són els aspectes fonamentals d'una bona joguina, perquè siguin capaces de fer una tria sostenible, una tria intel·ligent, i no consumir per consumir, no comprar joguines per comprar.
Quan acaben el taller, els monitors reparteixen una petita guia de conversa perquè nens i nenes puguin seguir el debat a casa amb els seus pares.
Per cercar joguines com aquestes són les que precisament ha repartit Creu Roja de Tarragona a les famílies amb pocs recursos. La campanya d'aquest any, impulsada per l'entitat, ha aconseguit repartir prop de 4.500 jocs i joguines noves a 1.500 infants en situació de vulnerabilitat.
L'entitat ha comptat amb la col·laboració de 64 persones voluntàries i 127 empreses i també entitats esportives que han organitzat activitats de difusió, habilitat punts de recollida de joguines o també han fet aportacions econòmiques.
Precisament de joguines i jocs per infants a les vigílies de la nit de Reis en parlarem avui amb Núria Pedrós. Ella és doctora en pedagogia i membre de la xarxa d'expertes del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Això serà cap a les 9 del matí. I en plena de successos a Madrid, la Policia Nacional investiga una agressió sexual grupal a un jove de 26 anys la nit de Cap d'Any. La víctima va denunciar aquest dimecres que 8 homes van atacar-lo al Parc de les Cruces, al districte madrileny de Carabanchel.
El noi va trucar a la policia municipal la mateixa nit dels fets i els agents es van desplaçar fins al parc on es van trobar la víctima èbria. Segons va relatar, va iniciar una conversa amb dues noies a l'exterior del parc i es va unir al seu grup on hi havia 8 homes més. Les noies se'n van anar i ell va entrar a l'interior del parc amb els principals sospitosos.
I finalment, després d'una setmana buscant-lo, els Mossos han detingut el jove ingressat en un centre de menors que el passat 27 de desembre es va escapar dels agents de la policia mentre el portaven a una visita mèdica.
El noi va fugir emmanillat després d'agredir un dels policies i poc després els agents van localitzar aquestes manilles en una zona propera al recinte hospitalari. Segons fonts policials, el jove ha estat localitzat en els entorns del mateix centre d'on va fugir, és el barri d'Horta. Durant la detenció va oposar resistència activa i un agent ha resultat ferit.
I la Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa han detingut 22 persones entre Barcelona, Girona i França acusades de vendre droga per l'aplicació de missatgeria Telegram. Els detinguts cobraven mitjançant criptomonedes i, segons han informat els cossos policials, a totes elles se'ls imputa un delicte de tràfic i pertinença d'organització criminal.
I, segons la investigació, Barcelona seria el punt de connexió entre els diferents grups. L'organització comprava tota la droga a Espanya i, més tard, la distribuïa a França. Els agents també han intervingut prop de 180.000 euros, 8 quilos de cocaïna, 121 de marihuana, 56 de xix, 4 armes de foc i 11 vehicles d'amagat.
I finalment, en plana cultural, Marc Giró ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació i Txell Feixas el de Periodisme. Els periodistes rebran el premi que atorga el govern el proper 22 de gener.
La portaveu del govern català, Patricia Plaja, ha explicat que Giró rebrà aquest guardó per haver sabut incorporar en un llenguatge proper temes que molts cops no es tractaven als programes d'entreteniment i a Feixas per ser un exemple de periodisme rigorós, valent i també compromès, així com per la seva trajectòria professional. Giró va passar pels micròfons d'aquesta casa de Ràdio Estel, el programa Fabricació pròpia, i així va parlar sobre aquest guardó que se li entregarà.
Si m'haguessin donat el de periodisme, que és el que li han donat a Txell Freixas,
sí.
Doncs hauria dit, home, el periodisme jo, perdonim, potser justejo més. Però bueno, com que és la comunicació, que és una cosa com que hi cap tot, doncs ja em sembla, que està bé. Aquest em sembla que està bé. No, els premis, escolta'm, van genials, i el que passa que ara estic molt neguitós, perquè jo crec que el mes que ve trucaran dels Grammy, per donar-me un Grammy, jo crec que, o sigui, jo vaig a premi per més.
37 minuts que ha passat de les 8 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Plana Esportiva.
La caravana.
I comencem la plana esportiva d'avui. Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Parlant del Super Girona, que comença l'any de manera immillorable, imposant-se per 4-3 a l'Atlètic de Madrid i segueix co-líder de primera.
Quan només havien transcorregut 2 minuts de partit, Valeri la posava a l'escaire després d'una passada de Pablo Torre. Els matalassers, però, no trigaven a reaccionar. 10 minuts més tard, Morata posava l'empat al marcador. El Girona tornava a avançar-se amb els gols de Savio i Dali Blin. I quan semblava que amb el 3-2 s'arribaria al descans, Morata de nou mantenia viu el seu equip amb una diana al minut 44. Si s'arribava el descans. A la represa, els de Diego Pablo Simeone buscaven l'empat amb insistència i un altre cop Morata trobava el premi després d'una assistència de Rodrigo de Paul quan el Girona semblava més fora del que dins del partit i ja en el temps afegit, Ivan Martín certificava la victòria amb un golaç que posava el 4-3 final. Per a Mitchell, l'entrenador gironí, ha estat històric.
Una nit històrica per tothom, no? Jo penso que tota la província avui estarà feliç en l'equip i i per el partit que hem fet. Partidàs, molt difícil, molt complicat.
Són declaracions d'Esport 3.
I el triomf del Girona, però no ha estat suficient per proclamar-se campió d'hivern.
I és que el Madrid va guanyar ahir per la mínima contra el Mallorca. Un solitari gol de Rüdiger a 12 minuts pel final va donar els 3 punts als blancs, que en sumen 48 mateixes unitats que el Girona.
Per tant, ens preguntem a aquesta hora per què no ha estat campió d'hivern el Girona.
Perquè quan dos equips empaten a la classificació, el primer que es mira és el gol a veure és particular, és a dir, el resultat que es va donar entre els dos equips en el seu enfrontament directe. Recordem que el Girona va caure a Montilivi per 0-3 amb el Real Madrid en l'única derrota del conjunt de Michel, i és que els gironins han sumat 48 punts de 57 possibles, cedint només 3 empats, i aquesta derrota que fa que sigui el Madrid i no el Girona el campió d'hivern.
El Barça, per la seva banda, juga avui el primer partit de l'any contra les Palmes amb la intenció d'aconseguir una victòria que no el faci distanciar-se més dels actuals líders de la Lliga, el Madrid i el Girona, que ja són a 10 punts.
Si els blaugrana tenen una oportunitat d'or per recuperar aquesta tercera posició a la taula classificatòria, després de l'ensopegada d'ahir de l'Atlètic de Madrid que acabem de comentar, ara mateix, empatats a 38 unitats, Xavi creu que l'equip ha tornat bé de les vacances.
El que volem és guanyar, fer un bon partit, com sempre, crec que hem entrenat molt bé. L'equip ha tornat molt bé de vacances, ha anat bé a desconnectar. Bé, crec que l'equip també ho necessitava, no?
Tot i les bones sensacions, Xavi expressava el que més el preocupa ara mateix a l'equip.
Em preocupa més l'àrea defensiva, perquè l'any passat crec que en aspectes defensius vam estar extraordinaris, i aquest any estem regalant molt.
Pel partit d'avui encara no podrà comptar Xavi amb Íñigo Martínez, que apunta al partit de diumenge contra el Barbastro.
Qui pot estar tranquil és el tècnic del Barça, és pel nou fitxatge d'aquest club, Víctor Roque.
Efectivament, i és que la Lliga finalment ha donat l'okay a la inscripció del brasiler, una inscripció que es feia oficial. Ja havent publicat la convocatòria pel partit a les Illes Canàries, l'expedició blaugrana va arribar ahir a la nit i uns 200 aficionats van rebre els jugadors i el cos tècnic a l'hotel de concentració. Hi havia gran expectació perquè el Barça no viatjava a Gran Canària des del 2018.
I a més de les Palmes, Barça, qui juga avui a primera?
Doncs Osasuna Almeria a les 5 i un interessant Sevilla Atlètic Club sense Iñaki Williams a un quart de 8. Disputats ahir, a més dels mencionats Madrid, Mallorca i Girona Atlético, Granada 2, Cádiz 0 i Celta de Vigo 2, Betis 1, en una victòria absolutament balsàmica pels gallecs. El Celta surt del descens i deixa la zona vermella a Cádiz, Granada i un Almeria que no aixeca cap.
I 7 jugadores de la selecció espanyola han estat nominades a l'11 de l'any de la FIFA.
Són les blaugranes Mapi León, Aitana Bonmatí, Clàudia Pina, Salma Parayuelo, Irene Paredes, així com les jugadores de la selecció espanyola Olga Carmona i l'ex-blaugrana Jennifer Hermoso. El dia 15 de gener coneixerem l'11 exacte en una cerimònia que es farà a Londres. S'espera una elevada presència de jugadores del Barça, ja que són les vigents campiones de la Champions League i moltes d'elles van ser campiones del món a Austràlia.
I anem cap al futbol internacional perquè hi ha una freda i una calenta per al PSG de Luis Enrique.
Sí, que va guanyar ahir el seu primer trofeu a la banqueta dels parisins, la Supercopa de França, amb un 2-0 sobre el Toulouse, però la justícia francesa investiga el fitxatge de Neymar l'any 2017 com un presumpte cas de tràfic d'influències. Segons les primeres informacions, el vicepresident de l'Assemblea Nacional Francesa, Renson, hauria ajudat a que el PSG tingués avantatges fiscals en el pagament de la clàusula del futbolista brasiler. Recordem que el club va pagar 222 milions d'euros al Barça, en el que encara és el fitxatge més car de la història del futbol.
I en bàsquet, prova de foc superada amb èxit pel Barça, que recupera el somriure en imposar-se per 8-3-7-8 al Madrid a l'Euroliga.
Victòria molt merescuda pels de Roger Grimau, que firmaven una espectacular segona meitat, deixant el triomf a casa, tot i que els dos primers quarts eren del Madrid. Es mantenia al capdavant en el marcador, un tir de Brizuela deixava una mica oberta, en aquest cas, la sentència per la segona meitat. La defensa blaugrana aleshores pujava la intensitat, dificultant moltíssim els madrilenys poder anotar. Els catalans capgiraven el partit, especialment a l'últim quart, amb Kalinic i la Provítola fent costat a Veseli, un Veseli molt encertat, va ser el millor del partit amb 27 punts, una de les seves millors actuacions de la seva carrera professional. El Barça és tercer a l'Eurolliga amb 24 unitats, 2 menys que la Virtus de Bolonya, 8 menys que el Madrid, que continua líder.
I d'altra banda, jornada de Lliga Femenina amb victòria del Barça CBS i derrota de l'Uni Girona i el Cadí la Seu.
Les blaugranes aixafaven el Gran Canària per 65-84 fent una espectacular primera meitat que deixava un marcador al descans ja de 26-49 a la segona meitat de ballada d'intensitat, que no obstant aconseguien mantenir sempre al capdavant aquesta renda. Més mala sort va tenir el Cadí la Seu, que veia com el partit se li escapava a l'últim minut. Resultat final de 77-76 contra l'Araski. Les catalanes també pecaven de fer una mala segona meitat que les acaba conduint a aquesta derrota. Desfeta més contundent, això sí, la de l'Uni Girona, 47-57 a Fontejau contra el València. Les gironines feien un bon primer quart amb un parcial de 15-8, però un mal segon quart on anotaven 3 punts per 18 del rival, acabava amb la bona dinàmica del primer temps.
I en tenis, Rafa Nadal, juga a 10:15 del matí, hora catalana, als vuitens del final de l'ATP 250 de Brisbane contra l'australià Jason Kubler.
Sí, el manacorí busca confirmar les bones sensacions que va experimentar en el partit de primera ronda contra Dominic Thiem, que va suposar la seva primera victòria de la temporada per 7-5 i 6-1 després d'un any allunyat de les pistes de tennis per lesió. Kubler, per la seva banda, va classificar-se per vuitens després que el seu contrincant, el rus Karatsev, s'hagués de retirar quan es jugava el primer set de desempat. Ho va fer per lesió. Si Nadal guanya el partit, als quarts de final s'enfrontarà el vencedor del Thompson contra Humbert.
I preocupació per l'estat físic de Novak Djokovic després de la seva derrota a la United Cup contra el local Alex de Minaur.
Sí, el serbi perdia per un doble 6-4 en un partit on se'l veia jugar amb moltes dificultats a causa de les molèsties al canell que arrossegava des del partit del dia 2 de gener. La seva derrota, sumada a la de la seva compatriota Stevanovic, certificava l'eliminació de Sèrbia d'aquest torneig. El malestar de Djokovic va saltar totes les alarmes quan només queda una setmana i mitja perquè comenci el primer gran slam de la temporada, l'Obert d'Austràlia, on el tenista defensa el títol aconseguit l'any passat. Tot i que la situació no és la ideal...
I have plenty of time to... Plenty, I mean. I think enough time to get myself in the right shape for Australian Open.
Djokovic ha deixat clar que creu que es podrà recuperar abans que comenci el torneig el proper dia 14 de gener.
I ahir us explicàvem la història d'un nano de 16 anys, però no ha pogut ser. El somni del nen prodigi dels darts es queda a un pas de completar-se, Pol.
Luke Littler va caure ahir a la final del Mundial de Darts amb el seu compatriota anglès, Luke Humphries. Número 3 del món, Littler, de només 16 anys, ha fet història convertint-se en el finalista més jove de la història d'aquest esport i va arribar fins i tot a liderar la partida en els primers compassos de joc, però la veterania del seu rival va fer decantar la balança cap a l'altre costat. Malgrat tot, i compta amb això, Joan, s'han butxacat 220.000 euros i totes les portades de la premsa britànica d'avui, malgrat no aconseguir el trofeu.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Aquí te la deixo.
Ànims, Littler.
Segur que ens escolta, no?
Sí, home,
a través
sí.
De l'app.
Sí, home, sí. Segur que ho aconsegueix. Gràcies, Pol. Fins ara.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Un minut que passa de 9:15 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
A veure, avui estic molt emocionada.
Oh. Ep.
Sí, perquè és que hi va guanyar el Girona.
Clar.
No era per això, eh?
Que avui també.
Que també. S'ha de dir en veu alta i s'ha de dir molt. No, dic, avui és un dia d'emocions perquè el compte enrere ja ha començat i estem contents i comptar les hores ja per rebre els Reis Mags. Que alegres que estiguin.
Tens ganes, eh?
Sí, moltes.
Reis Mags o Reis d'Orient, Núria Ros?
Vaig variant, segons el dia.
Segons, sí. Tens dies de Mags i dies d'Orient.
Com li dieu vosaltres?
Jo d'Orient.
Reis d'Orient.
El nom complet, eh? És nom i càrrec, Ses Majestat.
Ses Majestat.
Reis Mags.
Reis
d'Orient. Porten regals a tot el món, tio.
Sí. És que és molt bèstia, eh? Molt bèstia.
Perfecte, per favor.
Són Mags.
Llavors, si parlem dels Reis d'Orient, anirem variant, parlem de màgia, no? Parlem de regals, parlem dels més petits i petites, però també dels més grans. Però sobretot parlem d'una cosa que són els tortells.
Ep.
Els tortells de Reis. Veritat. Sí, Us agraden a vosaltres o no?
La Núria, mira com dient, saps de què estic parlant.
No? No sé,
tortells de Reis.
Com que ets d'allà...
Com soc estrangero en tierra estranya...
Sí, a mi m'agrada molt.
Sí, jo de tu sabia, eh? Vosaltres?
No, jo no. No soc...
No.
És que a mi la nata i aquestes...
No, però n'hi han de massa pa.
Ja, tampoc.
No. Rafa Sanauja és més tortell poltrona.
Ah. Bueno, és tortell d'alguna manera.
Tries, com ho fas per ser tan increïblement loquaç? És natural?
És de naixement.
És natural? Molt
bé. Això no es practica, eh? Surt.
4,1.
Suspès. Júlia, t'agraden o no, tu?
Normal.
Normal, eh?
O sigui, sí, em provaré un tallet per no fer lleig, però...
No m'hi trobaràs. Jo sóc turronaire. Molt turronaire.
Jo sí, eh? Jo sóc com en Tries, de massa pa.
De massa pa.
Res de nata com l'Andreu, que no...
El clàssic de tota la vida.
Sí.
Massa pa.
A veure, avui els amants d'aquest postre tan típic de la cuina catalana i d'aquesta època de l'any estareu d'enhorabona.
Sí.
Tu estaràs d'enhorabona, Joan Trias, i els nostres oients també. Perquè des d'aquest dimarts, la famosa cadena de forns Turris, la coneixereu segurament, doncs està sortejant 300 entrades de teatre per la compra d'un tortell. Pa, això són paraules
compte
majors,
això,
eh?
Això és molt caravanero, eh?
Ah, exacte.
Sortejar
exacte.
Teatre.
Sí. És a dir, tu vas a comprar un tortell, igual et toca una entrada per anar al teatre.
Vaja.
És ideal, això. És ideal, molt no?
Vaja. Sí, home, sí.
Està molt bé.
Molt a favor.
Llavors, segons hem pogut llegir en diferents mitjans, aquest 2024 és la segona vegada que se celebra aquesta iniciativa. Ah. És una iniciativa que es diu el Tortell Més Solidari i que, com us deia fa un moment, doncs, bàsicament consisteix en encarregar un tortell al Turris. És a dir, tu no vagis a una altra pastisseria, vés al Turris.
Turris.
Perquè si no ja no
vés on has d'anar, si no.
Exacte. Llavors, ara bé, amb l'encàrrec i a la posterior compra d'aquest tortell solidari aconseguireu dues coses, val? La primera, tenir l'oportunitat de participar en el sorteig de 150 entrades de teatre doble.
Sí.
En aquest cas, gràcies a actors com Pere Arquilloé, Àngels Gunyalón, Jordi Díaz i Joan Pera.
Mira.
Què dius?
Que avui estarà a la caravana de Ràdio Estela a dos quarts de 12. Que s'han sumat a aquesta iniciativa. Val? És a dir, sense ells això no seria possible. Són molt solidaris.
Molt bé.
I segon, també aconseguireu sumar-vos a la lluita contra l'esclerosi múltiple, perquè amb la venda de cada tortell es recaptaran uns 50 cèntims que es destinaran a la recerca d'aquesta malaltia. Una malaltia, per cert, que afecta ja més de 2,8 milions de persones de tot el món. Per tant, jo crec que és important ser solidaris.
Absolutament.
Ja que crec que el 99% de la població comprarà un tortell.
Malaltia,
doncs fer-ho així.
Malaltia, diguem-ne, hiperxunga, eh?
Sí, sí.
Complicadíssima, sense massa suport. O sigui, està molt bé, doncs.
Està molt bé, està molt bé. Mira, amb que comprem un tortell nosaltres, 2,5 euros ja aconseguiran. Veus? I si ho va fent la gent, doncs mira, més que millor. Per tant, el tema aquí està molt clar, eh? Si sou dels que encara no heu encarregat el tortell de Reis, que ho desconec, doncs podeu fer-ho a qualsevol forn de Turris, podeu fer-ho a Barcelona, a Granollers, a Sant Cugat, a Badalona i a Sabadell.
Mare de Déu.
És a dir, opcions hi ha, eh?
A Badalona, eh?
Sí, a Badalona. I allà, doncs, a banda de menjar-vos un tortell exquisit, perquè el Turris és molt i molt bo, fan productes de molta qualitat...
El Turris, perdoneu, petit incís, hi ha les millors... saps els crestes? No, crestes. Crestes de tonyina.
Que bo.
Estan... No sé, n'has provat, Júlia, Júlia? Perquè... Tinc raó, no tinc raó. Estan boníssimes, farcidíssimes.
Sí.
Estan espectaculars, aquestes crestes.
Doncs vas a comprar un tortell, proves la cresta i seràs més solidari i estimaràs més la cultura del nostre país. Per tant, ideal. Llavors, abans de passar a la següent notícia, ja que parlem de tortells, un últim apunt.
Sí.
Perquè avui a la secció de la Girocleta d'Olma Giró anirà fins a l'Atelier de Barcelona, també està molt bé, aquesta pastisseria, i allà descobrirà com elaboren el millor tortell de Reis de Catalunya del 2023, és a dir, de l'any passat. A la categoria de creatiu, per això, allà no hi trobarem ni tortell de massa pa ni de nata, no.
Val.
Tortell creatiu.
Diferents, eh?
Diferent. Jo només us dic que és un tortell que barreja panetone amb gingebre de caramel i està coronat amb làmines d'or.
Mare de Déu.
Làmines d'or.
Làmines d'or.
Mare de Déu.
El preu ja el descobrirem, si algun oient el vol comprar.
Jo havia vist tortell de tematge.
Ai, mira, això no.
Jo estava esperant el tortell de paella amb chorizo.
Paella amb xorís?
Clar, com el nano jugar, i les croquetes aquestes.
S'han d'inventar tot. Per tant, atenció, perquè dos quarts de dues Olma Giró visitarà l'Atelier de Barcelona, ens explicarà com s'elabora. Bueno, parlarà amb Eric Ortuño, que és el mestre pastisser d'aquest tortell, i ens explicaran com s'elabora, i a més a més a dos quarts de 12, Joan Pera, als estudis de Ràdio Estel. Vull dir, no sé per què... Si estan escoltant una altra ràdio, no sé què fan els oients. Mm. Vull dir, ho tenim tot, ho tenim tot.
Ai, Paco.
Ai, jo no sé imitar,
No,
en fi.
No, ahir ho vas fer, en petit comitè.
Sí.
Va sortir prou bé.
En fi. Més cosetes?
Va, sí, canviem de qüestió, perquè si d'alguna cosa parlen avui també els mitjans, és d'uns germans bessons, ho avançàvem a l'inici del programa, de Nova Jersey, als Estats Units, que, atenció, perquè han nascut en dies i anys diferents.
Ai, quina cosa més rara, Trias?
És estrany.
Em
costa molt d'entendre.
La cosa rara és, això no passa cada dia.
No passa cada dia.
És que és raro.
És que és raro.
No? Sí, convindràs amb mi.
Convinc.
Que t'estic fotent una cleca com les que t'odien pel marçar, pot ser?
Convinc amb tu, que és raro.
Ara, val.
Convinc amb tu, que és raro.
Convindràs amb mi, Sanauja,
No? Posem el dia en sol.
Seria una mica així.
Esteu ja? Puc seguir? Oh!
Sisplau.
Vale. Ara, o sigui, entre cleca i cleca...
No, perdona.
Entre cleca
i té raó.
Entre cleca i cleca, i una raó. Altra cleca. Vinga, va. Amor i pau.
Dèiem que uns germans bessons han nascut en dies i anys diferents. És el titular i és cridaner. De
sí,
home,
sí, tant.
Llavors, els bessons, els protagonistes d'aquesta notícia que s'ha fet molt viral, es diuen Ezra i Ezequiel, que no Ezequiel, Ezequiel.
Mescla entre Ezequiel i Batial.
Ezra.
Exacte, Ezra i Ezequiel. I van néixer, com us deia, a Nova Jersey, amb uns 40 minuts de diferència. Ah. Val? En aquest cas, l'Ezra va néixer el primer, concretament a les 11:48 minuts de la nit del dia 31 de desembre del 2023.
Clar. Qui m'estàs, container?
Sí, container. En canvi, el seu germà, l'Ezequiel, va néixer a les 12:28 minuts del dia de Cap d'Any, que és l'1 de gener del 2024, ja. Aquí,
has captat, no tries, canvies l'any.
Clar, si feu els vostres càlculs, no es necessita tenir una carrera en matemàtiques, podeu comprovar que aquests 40 minuts de diferència hi són. Vull dir que no és fet,
evidentment,
això.
I el canvi d'any, i el canvi de dia,
clar,
també hi és.
Una història xula, no? Sí. Llavors, el tema està molt clar. Uns bessons dels Estats Units han nascut en dies i anys diferents. Si ho dius en veu alta, és curiós i estrany, no? En Joan s'ha sorprès molt. Clar. Jo crec que et pensaves que t'estava enganyant.
Sí, abans pensava dir...
No, perquè no és una cosa habitual que passi. Clar. Tu relaciones els bessons que han nascut el mateix dia i pràcticament a la mateixa franja horària. De fet, mireu, si és estrany que el pare dels nadons, qui, per cert, també va néixer un 31 de desembre, el mateix dia que el primer bessó, que l'Ezra... Doncs ha dit en diverses entrevistes que la paperassa per registrar els nens s'està complicant molt, perquè la gent no es creu el que diuen.
Ah, clar.
Clar, diuen que qualsevol persona que li diuen hem tingut bessons, doncs els anota amb la mateixa data de naixement. I no és així.
Espera't que vagin a l'escola.
És així.
Va a classes diferents.
Anava a dir exactament això. Si seran els primers bessons.
A cursos diferents.
Exacte. Ser bessons
i... Si Estats Units funciona.
No m'agrada això. No m'agrada, però tot va com va. Llavors, la notícia no té massa més recorregut, simplement dir-vos que s'ha fet molt viral, que ha captat l'atenció de molts mitjans i que això passa, val? Vull dir que quan ho torneu a sentir... Jo ja ho sabia.
Una realitat silenciada.
No, jo crec que per part dels pares es quedarà una història xula per explicar quan siguin més grans. De dir, mira, sou bessons i d'anys diferents.
Fixa't, eh?
Déu-n'hi-do.
Explicar-ho.
Està, és així, és la notícia.
Ai, Déu meu.
És que me l'imagino a absolutament tots els magazins dels Estats Units.
Sí, obrirem
això. Home, si ha arribat fins aquí...
Les Núries Ross dels Estats Units.
Good mornings.
A tots allà, l'Anna Rosa d'allà, totes les Rosa d'allà.
I entrevistant grups de suport de pares que tenen bessons d'anys diferents, saps?
Ayn Rose.
Nos llama Ayn Rose, que también le pasó esto a una prima suya. Ayn Rose, buenas tardes.
Va. Mira, em diu Jordi que són cursos diferents.
Clar.
Sí, clar, han de ser cursos diferents. Sí, sí.
Tenen informapista.
Un és de finals d'any i l'altre serà el més gran de la classe. Sí, però amb molta diferència, perquè va néixer 28 minuts després.
Clar, imagina't.
En fi.
Anem a la musiqueta?
Va, sí.
No és que és supercuriós, això.
Li dono?
Però ho has entès ja,
No, encara no del tot.
Si vols fora de micros, t'ho torno a explicar tranquil·lament, amb detall, poso un dibuix,
perquè ja amb dibuixos s'entén.
Necessitaré que hi hagi gent que em faci equacions, per entendre-ho.
Les equacions són més complicades.
Aquí a la ràdio no hi ha cap que sàpiga fer equacions, ja t'ho dic.
No.
A mi se'm donaven fatal, per això estic fent periodisme. En fi, notícia musical, que sona així avui, va. Discoteca en un moment,
Deixa's preguntar-li. Andreu, música d'escàting o no?
D'escàting?
Jo crec que absolutament.
Home, un puntet, sí.
Jo crec que absolutament,
Sens dubte, sense escàting.
No?
I tant que sí.
Val.
Diu que és escàting, Rafa.
És que no sé què és escàting. A mi em sona una cosa molt xunga,
Google.
No, tio, si poso escàting a Google, pot sortir qualsevol cosa.
Sí. Patinatge sobre gel.
Ah, val.
Home, sí.
Una cosa innocent, llavors.
Us agrada aquesta cançó? Tu has dit que és una mica xunga.
No, l'expressió escàting. M'agrada la cançó. Igual no per les 9 del matí, però...
Bueno, clar, les notícies són les que són.
Molt intensa, molt intensa.
Clar. Molt. Jo l'havia ballat
molt. M'agrada molt, també.
L'havia ballat. L'havia
ballat molt sobre una plataforma.
M'encanta, sí. I que baixi tothom i em quedi allà sola. Sí.
És cançó que motiva a les 5 del matí, això,
Em va corejant la Júlia Julve a... Jo què sé.
No, és així. Llavors, per si tenim algun oient que encara no ha situat la cançó en el mapa, que podria ser. Jo el situo, el que estem escoltant de fons és Starships de l'artista Nicki Minaj, qui va donar la benvinguda el 2024 amb un show en directe en una famosa discoteca de Miami, on, atenció, perquè a banda de cantar temes dels seus últims i recents nou àlbums, perquè n'ha tret dos en els últims mesos, ha anat per feina...
Ha tret dos àlbums en dos mesos?
No, en els últims mesos, sí. Doncs també, atenció, perquè va protagonitzar un moment viralíssim que quedarà per la història, i és que quan estava enmig del seu show, i sonava precisament aquesta cançó que estem escoltant de fons, va demanar al DJ que parés la música... Para amb la música, ho interpretarem.
Para, Jordi.
Va fer així, es va dirigir al públic i va dir... No cantaré aquesta cançó, és a dir, la cançó encara no havia començat, estava sonant l'inici. No m'agrada, què voleu que hi faci? Wow. Tot sentenciant, és una cançó estúpida.
Bomba!
Però llavors tots els diners que ha generat per aquesta cançó, que no els rebi tampoc, no?
És
no
una cançó estúpida. Però de què va? No estic gens d'acord.
Però sabem de què parla? És que jo no...
Sí, jo m'he llegit la lletra i no diu cap... No, però és que no diu cap barbaritat. No, diu, jo ballo, no em paris la música, vull seguir ballant... No diu res estrany. No, però torna amb la música perquè a mi m'agrada. Clar, són unes declaracions que van deixar el públic sense alè, podríem dir, perquè no s'ho imaginaven.
És total, rotllo total.
Clar, però que també et dic, no van impedir seguir el show de Nicki Minaj, perquè...
Ai, que és un dels grans èxits de...
Jo crec que és
dels
millors que té, precisament. També us dic, segons he pogut llegir, no és la primera vegada que Nicki Minaj diu que no li agrada aquesta cançó. De fet, el 2020, en una entrevista en un mitjà estatunidenc, ja va dir, odio Starships, de fet, sempre penso, per què vaig fer això? És una merda.
Apa, aquí.
Au.
Llavors, no sé, Nicki Minaj, filla.
La deixi de cantar, és tan fàcil com està. No me la poseu al repertori.
Les 466 milions de visualitzacions que té... Bueno,
sí, sí.
Però té a veure també, i en farem un dia un debat sobre això, que és el tema de la revisió de l'obra de l'artista.
Sí, sí, sí.
Com envelleixen les cançons? Deixeu-me posar-me seriós durant una estoneta.
Vinga. No,
és això, ja està. 5
segons.
Estic d'acord, és molt diferent l'inici d'un artista que quan acaba la carrera, quan fa 10 anys.
No hi ha molta gent que rena.